got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. So keep dancing.
I can't stop the feeling.
So just dance, dance, dance.
I can't stop the feeling.
So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop.
Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine.
Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing.
I can't stop the feeling.
So just dance. So just dance, dance, dance.
I can't stop the feeling.
Yeah. So keep dancing.
Aquí teníem indiscutiblement una de les grans estrelles del moment en matèria musical, és The Weeknd des del Canadà, amb aquesta cançó que es deia In Your Eyes, que va ser, de fet, tot un número l'any passat. Anem a la curiosa del dia, Neus, avui cap on ens porta?
Doncs mira, avui us porto una notícia que, bé, les persones que ens escoltin, si tenen relació amb el món de l'art, segurament potser això estarà més al cas, però els que no hi estem tan avesats, diguéssim, a organitzar, per exemple, exposicions, hi ha coses que se'ns escapen, i al Prado ara tenen una circumstància una mica complicada, fruit de tota la situació que vivim. És a dir, ho sentim contínuament, que l'increment dels preus dels carburants, de la llum, de l'electricitat, problemes de components, etc., afecta a tot arreu, no? I afecta també al món de l'art. Això és el que els ha passat al Museu del Prado de Madrid, que ara, doncs bé, han de fer una exposició, bé ara, de cara al març, han de fer una exposició temporal. Fer una exposició temporal sobre pintures del pintor italià Guido Reni. I és una exposició que fa molt temps que estan preparant i ara té problemes, i us explicaré el perquè. D'entrada hem de tenir en compte que fer una exposició temporal en un museu requereix un procés de preparació molt llarg, que inclou moltíssimes coses. Coordinació amb les forces de seguretat de l'Estat, perquè, a més, s'ha de custodiar tota l'obra. Coordinació i acords amb els propietaris de, de les obres, que moltes vegades no és només, depèn de quin tipus d'exposició fas, no vas a un museu que té totes les obres, les agafes i te les emportes, sinó que a vegades hi ha col·leccions privades, unes quantes que estan en un museu,
etc. S'han de fer uns contractes brutals, no?
Totalment. Firma amb totes les assegurances. S'ha de fer les assegurances pertinents en funció, a més, si canvien de país, etc. Seleccionar quines peces, això també porta el seu temps. Elaborar tots els catàlegs, agafar, després veure com la posaràs, no? On posaràs els quadres, les escultures, com acondiciones les sales per poder fer aquella exposició, contractar el transport. Hi ha molta, molta logística, a banda de la part burocràtica. Nosaltres veiem l'exposició i diem, oh, que maco. Però hi ha molta part logística i moltes coses que potser se'ns escapen. Des del Museu del Prado explicaven que una exposició temporal d'aquestes característiques, que tu necessitis obres que estan a vegades en altres països, tranquil·lament pot requerir més de 3 anys de converses.
3 anys?
3 anys de converses per acabar tenint aquella exposició.
O sigui, no em vull imaginar una exposició temporal, per exemple, de l'obra de Dalí.
Clar, depèn de quin tipus d'obres vols agafar, d'on són, etc., té més o menys complexitat. Bé, el cas és que si a tot això, clar, tu estàs 3 anys, no?, negociant, però després la vida va passant al llarg de 3 anys i passen coses com el que ha passat ara. Cada cop i volta, aquesta exposició de Guido Reni, que està prevista entre el 28 de març i el 9 de juliol, s'ha trobat que d'entrada està com bloquejada perquè no hi ha ningú que vulgui transportar les obres. Ells han fet una licitació per les empreses de transports que s'encarreguin d'aquest, clar, aquestes obres moltes venen d'Alemanya i d'altres llocs, d'Estats Units i d'altres punts d'Europa, s'han d'anar a buscar i s'han de portar. Què passa? Que per el preu de sortida que ofereixen, els transportistes, les empreses que es dediquen a això, perquè evidentment el transport de peces d'art és diferent a segons quin altre, no s'hi ha presentat ningú perquè han dit és que amb el preu dels carburants i tot no ens surt a compte ara a nosaltres. Llavors, clar, s'ha trobat que aquest tema que ja l'havien de tenir tancat, ara no, és a dir, el 20 de setembre acabava el plaç i van veure que no s'hi havia presentat ningú. Aleshores, clar, el dia següent vam haver de fer, des de Museu del Prado, tot un consell extraordinari per a pujar una mica més al preu. Però, clar, també tu tens uns pressupostos, també arribes on arribes. Mm-hmm. Però, clar, tu portes molts anys negociant tot això. I a banda que, és el que deia el propi museu, és que si, perquè algú pot dir, bueno, mira, doncs no la fas, ja està. Bueno, no la fas. Com que porta tant de temps i porta tanta preparació, ja hi ha una sèrie de coses precontractades. És a dir, tu ja has firmat un acord amb els propietaris i amb les assegurances, amb la qual tu ja deus uns diners, i si tu et tires enrere deu haver-hi unes penalitzacions. Tu ja has contractat seguretat extra, etc, que si has de fer qualsevol element per la sala, expressament per posar aquell quadre, per posar aquella escultura, el que sigui, tot això és una pèrdua de diners espectacular.
A banda de la publicitat que a priori em pots haver fet, no?
Exacte, no? Que tu ja vas avançant, perquè, bueno, i convenis, històries, mil coses. I ara, doncs, al Museu del Prado es trobava amb aquesta situació, que no li ha de passar només amb ell. Evidentment, això deu passar a altres museus grans que requereixen, doncs bé, de segons quin tipus d'exposicions has de portar obres de llocs més llunyans, i et pots trobar que, malgrat a nosaltres ens pot semblar que el preu de sortida que han ofert per transportar les obres és molt alt, doncs no és suficient segons les empreses que transporten, perquè aquest preu inclou anar-les a buscar allà on són, transportar-les en condicions i després tornar-les als seus propietaris. I ara veurem si ara Museu del Prado estava en negociacions d'incrementar la partida destinada a això, a veure si d'aquesta manera doncs acabaven trobant l'empresa que els hi pugui fer tot plegat, perquè, clar, diu, és que si no, si anul·lem aquest acord o perdem més diners del compte, també ens implica que a nivell de pressupost haurem de canviar coses que tenim previstes pel 2023.
Bé, de fet, avui ho hem estat explicant a l'informatiu, que les depuradores pendents de construir a la Garrotxa de moment no es poden fer per l'encariment de les matèries primeres, el preu del ferro i del formigó més concretament. I, esclar, aquí hi havia partides pressupostàries previstes i a punt des de l'Agència Catalana de l'Aigua, aquí s'ha hagut de demanar que les congeli i les guardi a l'espera de que vinguin temps millors. A priori, es preveu que l'any que ve ja podran començar, però si els preus continuen a l'alça, la veritat és que els pressupostos s'hauran de refer amb les conseqüències que això comporta i que després pot ser que no arribis a tot, no?
Sí, sí, i bé, és el que dèiem, que hi ha moltes coses, per exemple, en aquest cas, que inclouen bitllets d'avió o transports amb avió, que també s'han encarit moltíssim per l'increment de carburant, etc. I a partir d'aquí veurem, de moment, el museu deixa la porta oberta, no? A poder acabar de renegociar, pujar una mica més la partida destinada a això, però vaja, són problemes d'aquests que a vegades un potser no hi cau, perquè qui no es dedica en el sector no veu, però que les implicacions, quan parlem d'economia aquí els dimarts i parlem una mica del que hi ha a nivell general, evidentment no només és per les nostres butxaques que és, sinó que també en general està afectant a la resta de coses.
Per cert, han trobat un peix lluna de 3 tones i més de 3 metres. És el més gros que es coneix.
Sí, els peixos lluna són molt curiosos, a veure, perquè els oients se'n facin una idea. És com un peix que és així com pla. És a dir, és a veure, com una dori, però sense colors,
sí,
blanc,
sí.
I és més aplanat.
És com un llenguado?
Bueno, sí, però,
sí, no?
Però salvar
les distàncies.
Ara sí. Si qualsevol peix tens, escolta, posar les mans al cap. Però sí que és veritat que els peixos lluna són grans. Se n'han trobat ja algunes vegades. L'any 96 al Japó s'havia trobat l'exemplar més gran, sí, fins al moment, i ara se n'ha trobat un que estava ja mort, anava a la deriva a les Açores, i és un peix lluna de 3 tones, sol que nada perquè trepitja el peu i queda sense peu, i més de 3 metres, és una bèstia enorme. Van tenir feina, clar, per remolcar-lo i per portar-lo a tot arreu, perquè hem dit que el van trobar a la deriva, a l'illa de Faial, cap a la zona de les Açores, i clar, automàticament, investigadors de l'Associació de Naturalistes de l'Atlàntic el van mesurar i el van examinar per treure ADN, etc. I ara ha tornat a sortir això perquè s'ha publicat una mica tot l'article, perquè es va trobar ja fa un temps aquest peix, però perquè llavors analitza una mica dintre dels peixos lluna, hi ha 5 espècies diferents, i aleshores a partir de l'ADN d'aquesta doncs ha pogut saber una mica més, no? I aquesta la veritat és que és la mola-mola, és l'espècie mola-mola, que és la més pesant, sí, la que s'ha trobat fins ara, Però vaja...
O sigui, és el porc senglar del mar. Sí. Perquè clar, t'imagina't que vas amb vaixell o vas amb una barqueta petita i topes amb 3 tones.
Si topes amb aquest pobre peix
i
vas amb barqueta petita, evidentment acabes tu a l'aigua, no el peix. Però vaja, de moment aquest últim és l'exemplar que més llargada i més pes han trobat. És difícil, clar, quan se'n troba un d'aquests, de seguida, evidentment, els estudiosos van a examinar-lo perquè no és habitual trobar-te'ls, no? Normalment no vas i trobes exemplars tan grossos, i llavors hi ha molt poques dades morfològiques, que és el que interessa per estudiar també una mica l'evolució de les espècies, dels animals, etc. No? I a partir d'aquí, doncs bé, diuen però que és l'exemplar, és el peix ossi més pesant que han trobat mai, aquestes 3 tones, però no el més gros, perquè hi ha alguns peixos cartilaginosos que superen aquestes dimensions. El més gran és el tauró balena,
sí,
que és el
sí.
més gros, que pot superar els 15 metres de longitud. Aviat està dit, 15 metres de longitud, i pot pesar més de 20 tones, que aviat està dit.
15 metres de longitud.
Sí, sí, sí. També, han trobat contínuament...
És com un tren, això.
Sí, sí, es descobreixen coses noves. Per exemple, recentment havíem vist que el tauró balena és... es pensava que era carnívor, però és omnívor.
Ah?
Una mica de tot. Tot el que trobo, que amb aquest pes, la quantitat de menjar que necessita per alimentar-se és enorme.
No et pots posar gaire estupendo,
Sí, perquè... No.
Has de menjar el que
trobes. Hi ha el que troba. Ells, fins ara, pensava, s'alimentava de peixos, mol·luscs, etc, el que trobava, i bueno, jo el que trobés, però un estudi publicat al juliol de la revista Ecology va demostrar que també menja i digereix algues.
Ah.
O sigui, té la manideta abans, perquè, clar, tu diràs, amb aquestes mides, l'alimentació que necessita és absolutament espectacular. Però vaja, si no deixa de ser curiós que sempre encara, tot i que el mar sembla que ho tenim, la Terra la té molt coneguda, sempre apareixen coses noves que no sabem ben bé d'on han sortit, sí, però en desconeixem encara moltes coses.
I a les profunditats ja ni t'ho explico. Tenim encara alguna cosa més?
Sí, mira, ara aquí us porto un altre estudi, però bé, a partir d'aquí reflexionem en general. I és que s'ha fet un estudi d'hàbits d'estudiants universitaris, una mica d'hàbits a partir d'Espanya. Estem parlant de dades espanyoles. La Fundació Mapfreu ha presentat aquest informe. I bé, hi ha coses que són per reflexionar. Per exemple, que el 63% dels universitaris admet que fa servir el mòbil per sentir-se millor.
Per sentir-se millor?
Sí.
Què vol dir això?
Bé, doncs que no estem bé. internament i que aleshores el mòbil és una via d'escape, podríem dir, una via de fugida, sí, per sentir-te millor amb diferents qüestions. Però que al mateix temps llavors també ens fa sentir pitjor, eh? I ara hi entrarem. El que sí que queda clar és que, i parlo dels universitaris perquè l'estudi s'ha fet sobre universitaris, ho podríem extrapolar a altre tipus de població, però ara aquest estudi és sobre els universitaris en concret. A nivell de l'estat espanyol es fa un ús molt intensiu al mòbil. Va molt vinculat al benestar emocional, que si coses que ens facin sentir millor, sobretot vagar molt per les xarxes, procrastinar molt, és a dir, no acabar de fer gaire res, però intentar buscar una mica un benestar emocional a través del mòbil, no? Que això és un perill. A més, segons l'estudi, la meitat dels encastats presenta un ús problemàtic, és a dir, un ús en excés i risc de nomofòbia, que se'n diu, que és el no tenir el mòbil a prop. No? Això ja sabeu que té un nom. Quan algú es deixa el mòbil a casa o li prenen o passa qualsevol cosa però es queda sense mòbil, aquesta sensació que pot arribar a ser d'ansietat i de passar-ho molt malament per no tenir el dispositiu a prop, això té un nom que és la nomofòbia i, evidentment, quan arribem a aquests extrems s'ha de tractar perquè a tots ens preocupa no tenir a mà una eina de comunicació, però no hi ha extrems als quals no s'hauria d'arribar. Han analitzat alumnat de 18 universitats diferents, de diferents punts d'Espanya, i d'aquí també s'han extret altres coses. Per exemple, que la majoria d'estudiants, un 48%, gairebé el 50%, viu a casa seva o viu amb els pares.
Sí.
Comparteix pis un 30% i 2 de cada 10 treballen i 7 de cada 10 percep que, d'entrada, la seva qualitat de vida, la seva salut, és bona. Han vist que viure fora del domicili familiar influeix negativament en alguns aspectes, com per exemple el tema de l'ús excessiu del mòbil. Potser a casa hi ha un cert control, encara que tinguis una edat més avançada, o potser hi ha menys... quan hi ha més solitud, que això està clar, hi ha més mòbil.
Mm? Sí,
llavors la gent que passa, els estudiants que passen més hores sols o perquè viuen sols o comparteixen un pis però potser no estan sempre amb els companys o perquè tenen una habitació o perquè etcètera, si hi ha més solitud hi ha més perill d'un ús excessiu del mòbil. De fet, dediquen una mitjana de 4 hores i mitja a utilitzar el mòbil, a utilitzar el mòbil de forma intensiva. Aquí no compta totes les vegades que tu vas mirant.
Ah, no?
No, perquè clar,
és a dir, és
això
un
és
ús...
molt difícil de comptar. Això és un ús...
allargat en el dia,
o sigui,
no?
Exacte, aquestes 4 hores i mitja és d'estar-hi com si estiguessis treballant, diguéssim, com si tu tens l'ordinador i estàs treballant. Però perquè ens entenguem, la mitjana de la població en general són 3,4, i aquí ho girem, 4 i mig. Per tant, hi ha un ús molt més intensiu. També és cert que utilitzen més els que conviuen amb companys de pis, com jo et deia, que no els que viuen amb pares o tenen parella o fins i tot tenen unitat familiar pròpia, no? Hi ha fills. Els que, és curiós perquè els que més hores dediquen al mòbil són no els informàtics i enginyers, sinó els que fan carreres de ciències socials i jurídiques. En canvi, els que menys, els d'enginyeria i arquitectura. Que potser
com és
tu
això?
Agafaries així al revés. Doncs no tal, no sé si pel fet de que també els que fan aquest tipus de carreres ja estan moltes hores davant els ordinadors, etc. I llavors potser hi ha menys ús de mòbil comparat als altres, però el per què jo no el tinc. Però sí que crida l'atenció, perquè a priori diries que els que potser treballen amb qüestions més tècniques, informàtiques, etc., haurien d'estar-hi més enganxats, i no, és al revés.
Creus que hi ha molta nomofòbia no diagnosticada?
Segur, segur. Molts oients que ens escolten, ho hem dit moltes vegades, si et deixes la cartera a casa o et deixes el mòbil, que d'entrada, què és el que més et fa?
Per què
aquell
recolaràs?
Aquell salt al cor, no? La majoria de gent et dirà cap al mòbil, i és una realitat, no? O gent que diu, mira, he deixat el mòbil a casa i vaig a fer i em sento despullat. Aquesta frase se sent molt.
Sí, sí.
Em falta alguna cosa, no? Bé, doncs, és una realitat. La meitat dels universitaris fan un ús problemàtic del mòbil, vol dir en excés o més del que tocaria, eh? I el 59%, que estem parlant de pràcticament el 60%, admet que està més enganxat del que li agradaria al mòbil. El 66% dels encastats reconeix que utilitza el mòbil quan hauria d'estar fent una altra cosa, però que quan t'enganxes, allà et quedes, malgrat potser hauries d'anar a fer una altra cosa. El 60%, i això em sembla bastant greu, assegura que el mòbil li treu hores de son i que li dificulta l'hora d'anar a dormir. perquè estàs enganxat i quedes més estona, llavors se't passa el temps i vas a dormir més tard, que llavors també vas molt activat, que això s'ha dit moltes vegades, però a veure, a vegades sembla que es predica en el desert, però la llum de les pantalles de mòbils i tablets abans d'anar a dormir no activa massa el cervell i llavors fa que costi més agafar el son, però tot així molta gent és l'última cosa que fa abans d'anar a dormir.
Això sense comptar si tens les alertes activades i et va pitant tota l'estona, no?
Clar, bueno, clar, llavors si tens un mòbil obert
un problema,
i llavors tens interrupcions contínues al llarg de la nit, perquè clar, tots sabem que a més internet és global, quan aquí és de nit altres llocs és de dia. Depèn d'on t'estiguis subscrit o quines activitats facis, et pots anar trobant,
clar,
que evidentment el mòbil durant tota la nit et va enviant alertes o et va enviant missatges, etc. No? Llavors, evidentment, això és un problema. I la meitat, també dels encastats, té molt, té por, és a dir, a quedar-se sense bateria al llarg del dia. El fet aquest ja no només de deixar-te el mòbil, sinó d'estar pendent de no tinc el carregador, o ai, em falta, l'he de connectar, em falta bateria, que no em quedi sense, que això genera un estrès afegit.
Clar, clar, clar.
A la vida diària, que clar, no és massa bo. A partir d'aquí també han analitzat, entre altres coses, hàbits alimentaris, que no és massa sana, la dels universitaris en general, això segons aquest estudi que han fet, perquè...
Això no és gaire nou, no?
No és gaire nou, no. Diu que tot i que aquí tenim la dieta mediterrània, dos de cada tres no la veuen passar gaire, la dieta mediterrània. I està bé perquè... Bé, està bé. És veritat que les, precisament les persones que... sobretot dones i alumnat de Ciències de la Salut, sí que segueixen patrons més saludables d'alimentació.
Bueno, això és una mica lògic,
aquí,
no?
Sí, 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 aquí ja quadra una miqueta més. Poc consum de verdures, llegums i peix entre els universitaris, menjar bastant processat, etc, etc. I què més, què més? Bé, llavors parlaven de, del tema també de consum de tabac, alcohol, drogues, etc. Hi ha molts exfumadors, que això és... A partir, ja ho sabem, no?, que la llei antitabac va entrar en vigor i que s'ha anat restringint també l'ús del tabac. Això ha ajudat a que també hi hagi...
Exfumadors.
Exfumadors, és a dir, ara s'ha vist que s'ha reduït una mica la quantitat de fumadors i que, en canvi, se n'han trobat ja universitats que diuen no, nosaltres havíem fumat, però ara mateix ja no ho som. El que sí que està més extès és el consum d'alcohol. També vivim en un país, en general, i unes regions en les que el consum d'alcohol està molt normalitzat. Parlo d'una cervesa, una copa de vi, etc, etc. I llavors això, evidentment, entre els universitaris també afecta. Sí que diuen que la pandèmia els va afectar l'estat d'ànim, però que, bueno, sobretot dones i joves a l'haver-se de quedar tancats, etc, però tot així ara consideren que estan bastant millor.
Bé, de fet, el tema de la nomofòbia, que estàvem comentant al principi, que és aquesta addicció descontrolada i desmesurada amb el telèfon mòbil i altres dispositius, devia anar molt en augment durant la pandèmia.
Totalment.
És a dir, segurament són dades que veuen d'aquell període, no?
Aquí s'ha marcat un abans i un després i això ho ha posat de manifest tothom i tots els estudis que també s'han fet. En general, molts nens introduint-se en el món de les pantalles per primera vegada perquè els pares havien de treballar, perquè tantes hores era molt complicat conciliar-ho tot i, per tant, un cop tu ja has entrat o un cop has establert uns hàbits, no vol dir que no es pugui, però és més complicat deixar-los. I aquí ha suposat doncs molts canvis d'hàbits de molta gent, aficionar-se a coses que després ja un cop les tens costa de treure-les, perquè a nivell d'aplicacions, etc, estan totes pensades perquè t'hi quedis. No perquè
sí,
te la baixis i te la des... després te la desinstal·lis, no? I aquests hàbits s'han doncs, anat agafant i encara hi són, i això ha fet incrementar també l'ús en general de tot el que són dispositius, etc. I ara parlàvem aquí d'universitaris perquè aquest estudi està fet sobre aquesta població, però vaja, podríem extrapolar adults i a molta altra gent. Bé, són coses que com a mínim poden fer-nos reflexionar també cadascú una miqueta, no?
I aquest tipus d'addiccions, com per exemple una addicció a un dispositiu mòbil, és tractable?
Sí, es tracta, i tant que sí, es tracta. Què passa que, clar, s'ha de controlar bé i s'ha de portar ben portat per professionals per poder, quan ja hi ha addiccions greus, per poder-les treure. I és complicat.
Clar, és que és molt complicat.
Perquè és una cosa... Tu, sempre s'ha dit, no?, una persona que ha patit alcoholisme, doncs no és recomanable que treballi en un bar, no?
Aquí anava.
Encara que s'hagi rehabilitat, precisament, no? Doncs clar, el problema que tenim és que aquests dispositius aïllar-te del tot i no fer-lo servir, sobretot en segons quines edats i en professions, és molt complicat.
Clar, clar, clar.
I llavors desenganxar-se però trobar el punt mig perquè es pugui utilitzar, doncs tampoc és senzill, però sí, sí que es pot tractar i de fet sempre es recomana que sobretot si es detecta a edats primerenques que comença a haver-hi un abús de tot plegat i una dependència molt gran, també s'avisi als professionals.
Són les curioses del dia, com sempre amb el suport de Tweeting.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.